El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant Braseria, on gaudir de l'art de la brasa, li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant Braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Les arts escèniques a molta comèdia. Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
El carrer s'ha fet fosc, però aquí dintre hi ha molta, molta comèdia, molta llum, molts focus, molta alegria, perquè com sempre, com cada dijous, de 8 a 9, parlarem d'arts escèniques. I parlarem d'arts escèniques, a més, amb un contingut avui molt interessant sobre el musical, el teatre musical. I tindrem una convidada d'honor, que està aquí esperant, però que encara la farem esperar una mica, Virginia Martínez. I ahir també tindrem, com sempre, la nostra incommensurable Isabel Castro.
Bona tarda, senyor Eduard.
Com es troba, Isabel?
Avui bé, avui em trobo bé, no fa humitat i em trobo bé, no em fan mal les juanetes ni res.
Ja t'he preparat el sopar?
Bueno, sí, ja l'he fet aquest migdia, m'he fet una mica de bròquil.
Ah, sí?
Sap què passa? Que jo amb la meva edat ara necessito bròquil, no sé si m'entén.
Vol dir que una mica de proteïna no li aniria bé, eh?
Bueno, després un bon bistec.
Ah, ja estem bé. Però, a veure, Isabel, abans de tot, com cada vegada... La homilia del Molta Comèdia. Avui... És veritat que hi ha un nou boom del teatre musical a Barcelona? O sigui, a Catalunya? Estimats germans, sembla que els musicals tornen a Barcelona com sempre. Jo hi afegeixo Catalunya perquè també, com sempre, sembla necessari dir que hi ha vida intel·ligent passat Collserola. I que moltes de les persones que participen en el teatre són i viuen fora de la gran encisera que diria Josep Maria de Sagarra. Les estadístiques, aquestes mentides serioses, ens diuen que la temporada 2011-2012 hi va haver, escoltin, 723.502 espectadors de teatre musical, mentre que les dues següents, amb la caiguda de l'oferta i no oblidem pas, L'augment de l'IVA, la cosa va baixar fins a 350.000 al 12-13 i 335.000 al 13-14. A casa nostra, al TAA, l'any 2011, vam veure La nit de Sant Joan, a Teatre Ple. Després vam veure The Black Rider, un musical de petit format esplèndid, fruit de Robert Wilson i Tom Waits. Després vam veure Geronimo Stilton, el musical de l'incansable Manu Guix. I durant 10 dies, Mamma Mia, també a Teatre Ple. L'any 2012, Forever Young, del Tricicle. Sonrises i Làgrimes, de Rodgers i Hammerstein, amb una magnífica Sílvia Lucchetti. I una nova reposició de Gris, que ja havia vingut l'any 2008. Mentre que l'any 2013 va haver-hi sequera de musical. I ara, el 2014, una incursió lleugera amb l'intèrprete de Sierra Echandía i una experiència mixta amb 11, 9, 14, de Víctor Alexandre. Que ara, el proper dissabte, culminarà amb Germans de Sang, de Billy Russell, una obra que fa gairebé 20 anys, el 26 de novembre del 94, s'havia presentat per primera vegada. També veurem un homenatge a la música del grup Mecano, La Fuerza del Destino, al mes de gener, i després, qui lo sap. És veritat el nou boom del teatre musical? Potser sí. Torna Maricel, amb ocupacions de moment del 100%, torna Testimonis Perfectes, ja canviaré, al Teatre del Raval, i al Teatre del Raval apareix L'Esbudellador de Whitechapel. Al Teatre Regina, 1714, Crònica d'un setge. Al Borràs, Gisela i el Libro Mágico, amb les cançons més populars de les pel·lis d'en Disney. Al Tivoli, a partir del dia 24, era Sister Act. Això és sèrio. I al desembre, al Bars, El Petit Príncep, i el programa Polònia Musical, escrita per Jordi Galceran i els guionistes del show televisiu. I no s'acaba aquí. Fola de nit, de Vázquez Montalbán i de Goll de Gom, a l'Almeria, i al Maldà, amb Mares i Fills, i Nina i Mariona Castillo. En qualsevol cas, benvingut al musical que sempre, com passa a Londres i a Nova York, sempre està present.
Molta comèdia amb Eduard Jané i Gisela Figueres.
Era un noi molt maco, jugàvem al carrer. Un dia vam ballar i no sé per què va caure en bé.
Tens uns ulls que van trompar, nena!
Va dir-me que tenia els ulls molt grans i de dor. Va dir que era més sexy que la Marilyn Monroe. I així ballàvem. Així ballàvem.
Escolti, senyor Duar, aquest musical m'agrada.
Home, escolti, vostè, Isabel, podria entrar dintre dels musicals,
ja li explicaré després als intríngulis el meu passat amb els musicals.
També amb els musicals?
També. Mare, sí, senyor, però avui val més que jo calli i donem la veu a la nostra convidada.
Exactament. Virginia Martínez, benvinguda en aquest programa.
Gràcies, bona nit.
Sé que tens molta feina, sé que vas amunt i avall contínuament. I estic content de que estiguis aquí amb nosaltres. A veure, Germans de Sang. Germans de Sang, que és un musical que es reposa, que ja s'havia fet fa molts anys, si m'entens...
L'any 94.
El 94, i es va fer, em sembla, l'any següent d'haver-se estrenat a Nova York, a Brooklyn. Que passa que sí, a Londres havia estrenat
el 81,
abans.
Sí.
Exactament.
A Londres,
però,
el 81.
Però a Brooklyn no. Bé... Què ens expliques, Germans? Què és Germans de Sang?
Uf, Germans de Sang és una història colpidora, és un gran argument, amb una música també, una partitura espectacular, que porta les emocions directament. I bé, l'argument, al marge de l'argument en si, que millor avui no us l'explico, perquè el vingueu a veure, no, si no, us explicaré una miqueta, si la sinopsi, sí. Però el context també, que crec que és bastant un detonant bastant fort per tota la història, el context és d'una crisi econòmica mundial i d'unes diferències socials que fan que la història també fan de motor també per la història,
situat,
no? Perquè, clar,
situat
van passant
a Anglaterra,
coses,
en aquest cas.
Situat a Anglaterra. I bé, és una mare que té molts fills, que l'ha abandonat el marit i que, bé, està esperant el seu vuitè fill, però li venen dos.
I té la sorpresa de que per comptes d'un n'hi arriben dos.
N'hi arriben dos i està advertida per la gent de benestar social, està advertida que no pot ser això perquè els té tots descontrolats i que n'hauria de donar algun, i aleshores això amb ella li fa, raonablement li fa pànic, i es troba al final en la disjuntiva de veure què fa, i una dona rica per la qual treballa doncs li proposa quedar-se amb un dels dos fills.
Aquesta història per als oients ho comentem, de fet està basada, Olivier Russell, que era un escriptor que feia musicals però que a la vegada era un home amb un interès social i polític important, ho va aprendre dels germans Corsos d'Alexandre Dumas. Si Dumas havia escrit una novel·la que parlava d'aquesta situació de dos germans bessons que són separats quan són petits,
néixer, sí.
Per exemple, per aquesta necessitat, i aleshores en Russell ho va incorporar amb aquesta, i em sembla una idea molt bona, que a més trenca una mica a vegades amb la idea del musical com una cosa, doncs, nyonya, en fi, d'una alegria fictícia, tal, i en canvi això és dramàtic.
Sí, sí, és un drama. A veure, Germans de Sang també té temps, també té espai per la comèdia, evidentment, perquè hi ha tota la part quan els nens són petits i que hi ha situacions de molta comèdia també, però clar, finalment doncs la cosa acaba en drama. Sí, sí, és un drama. I sí, és d'una càrrega emocional molt, molt forta, aquest musical. Sí.
Tu com a intèrpret i com a cantant, perquè en definitiva aquí també has d'interpretar i molt, sempre, com a musical,
sí.
Ets la senyora Johnson, ets
sí.
La mare,
sí.
I en l'obra hi ha una evolució en el temps.
Exacte,
sí. Tu comences sortint relativament jove, diguem-ne,
sí.
I en el transcurs de l'obra t'envelleixen des del punt de vista físic,
sí.
o fas un envelliment personal d'actuació?
Ho fem amb els dos sentits, eh? O sigui, tant amb la caracterització com amb el meu trepitjar, també és diferent, el pes dels anys, doncs ja es nota, el pes d'una persona que ha estat sempre treballant moltíssim amb la càrrega de tots els fills, i doncs sí, sí, això es veu en la funció, sí, reflectit. A vegades reiem també amb la Isa Mateu, que és l'altra mare, perquè deia, ostres, tu no t'envelleixes tant, jo li deia, perquè a més ella és la que m'ajuda a posar-me l'esprai del cabell per envellir-me una miqueta, per fer-me una mica de canes. I dic, tu no t'envelleixes tant? I dius, perquè jo tinc quartos.
Ja,
perquè
ja
ella és la mare això. Rica. És la, i això és veritat que passa. Això és, la vida real és tal qual.
Ui,
o sigui,
tant.
Realment, el fet de tenir més poder adquisitiu doncs també fa que un llueixi una mica més, no? Els anys no passen de la mateixa manera.
Segur, et permet fer una sèrie de coses, no?
Sí.
Que com a mínim es distregui una mica. Aquest pas dels reajustos. Cantant, o sigui, en l'aspecte musical, tu què diries? Que és una obra normal, no va dir fàcil, cap és fàcil, per tant, no. O és difícil precisament per aquest canvi que es produeix en els personatges?
En general,
en
vols
general,
dir, no,
sí.
No la partitura,
no
el cantar, sinó tot. Jo crec que més fàcil o més difícil que si no passés per tantes... per tants moments, vols dir, tants
sí,
moments vitals.
Sí, van canviant vitalment i físicament, i per tant, a l'hora de la traducció musical, això suposa alguna cosa. Per part del Ricard Reguant, s'ha tocat aquest tema? Us diu, ara heu de fer un tipus de cant més, com més sossegat, perquè, o no?
És més funció del Dani Campos, que és el nostre director musical, i també és pianista, i a més ha fet tots els arranjaments, perquè abans originalment doncs, clar, hi havia molts més instruments i anem només amb un piano molt, molt ben resolt pel Dani, I ell sí és el que ens ha donat totes aquestes indicacions i sí, sí que es nota, esclar, no és igual cantar com si tinguessis, com si tens 27 anys que després, clar, de gran. És una cosa que has de prioritzar en un musical, penso que s'ha de prioritzar la interpretació i, evidentment, hi ha uns mínims tècnics que s'han de tenir per cantar i això s'ha de complir, però sí, sí, el tema de l'emoció i el moment on estàs, el crear el clima perquè realment s'ajusti a l'edat que té el personatge, doncs això és el més important i sí, sí, tant, això ho fem.
Aquesta obra, precisament fa dos dies, va estar nominada pels Premis Butaca, que són els premis que donen els espectadors.
Sí.
Penso que és un... Per vosaltres, els actors, els trios, els cantants, penso que és molt interessant perquè no és la crítica, diguem-ne, professional, sinó gent que ha anat a veure l'espectacle i que, per tant, ha votat i, com a conseqüència, té un valor diferent, m'imagino, vaja.
Sí, per mi sí que
el té. I està nominada l'obra, per una banda, com a millor musical, de tres. Després estàs nominada tu com a millor actriu de musical.
Sí.
I el Benjamín...
Benjamí Conesa.
Ja conèixer també com a actor. Suposo, sí, que això us dona un plus, no?, de satisfacció.
Sí, és un estímul. És un estímul perquè, clar, nosaltres, en tot el procés d'assajos i tot això, això ja en si mateix ja et dona com una seguretat, un aplom, i l'emoció de treballar en un musical com aquest, doncs sempre hi és, i l'aplaudiment del públic a la primera funció, a la segona, i vas veient aquest feedback, això ja sempre hi és, però a més, quan et fan un reconeixement així, doncs encara, doncs sí, sí, et dona moltes més ales.
Home, això d'estar nominada, mare meva,
que
se sent, no?
Que se
sent. Home, de moment que et senyalen.
Jo no sé, quan em nomenin als Oscars ja ho diré, però...
Jo diria que vostè també està bastant senyalada, eh? No dic nominada.
Ai, senyor, què vol dir? Senyalada per qui?
El Déu Nacional diu, mira, aquesta és aquella que surt amb aquell programa que va dient a vegades... Bé, ho deixo aquí.
Ai, senyor, després parlarem, perquè ara m'ha deixat amb l'aia al cor.
Ho deixo aquí. El Louis Russell escriure aquesta obra en un moment històric determinat, que potser sembla que li demana, però al cap dels anys, i han passat bastants, potser l'obra el que demostra és que continua exactament sent vigent.
Sí, malauradament, en aquest aspecte de la crisi mundial, de l'atur, tot això, doncs sí, està molt vigent, i a l'obra doncs queda molt, es posa molt de manifest. Sí, i bé, el tema és que, de fet, l'argument en si... L'argument en si també ens parla d'això, dels factors com el destí, per exemple, no? Però sí que sempre està latent tot aquest context.
El fet de veure que hi ha dos germans, que són germans de sang, tal com el títol bé diu,
sí,
però que en canvi viuen dues vides diferents,
viuen
perquè el seu entorn familiar és diferent.
Exacte.
Però en canvi coincideixen.
Coincideixen, perquè les mares no poden lluitar contra el destí, no? Que és una mica la proposta que fa el Willie Russell, no? De dir, vosaltres fareu el que voldreu per intentar que no es coneguin, però al final el destí és com que s'imposa. I acaba sent així, a més s'enamoren de la mateixa noia i s'acaba desencadenant la cosa.
Ai, senyor.
És una tragèdia.
És un culebron amb totes les regles.
Però a la vegada, com apuntava abans la Virgínia, també té les seves parts de comèdia.
És com la vida mateixa, de fet, oi?
Que hi ha de tot.
Hi ha de tot. I fins i tot en els moments més durs, perquè a mi al principi em costava una miqueta... Quan començava a treballar amb el personatge, assumia això, no?, com una mare pot continuar amb la seva vida després d'haver fet aquest pas d'entregar un dels seus fills, no? Com pots després tornar a somriure, no? Però és que això, clar,
La vida segueix.
La vida segueix i a més s'havia de centrar també amb els altres fills que, i aleshores s'havia de tirar endavant com fos. I tantes persones en el món que han hagut de passar per coses similars o pitjors.
Esteu fent aquesta obra en aquest moment, doncs, girant per diferents llocs de Catalunya.
Sí.
Quins llocs anireu? Ho recordes? Més o menys, eh? Més o menys, no cal que...
Hem estat a Sant Feliu de Codines, em sembla que hem d'anar a Reus també, a Girona, a Andorra...
Bueno, que has apuntat molt, vaja.
Perquè avui me'ls volia portar apuntats i m'has atrapat. Però bueno, també... A veure, el que ens interessa ara és el de Sant Cugat, eh? Que també per la gent d'aquí, que no ens oblidem que el de dissabte és aquí a Sant Cugat. Però si algú té interès de veure algun altre, també es pot mirar a la nostra pàgina de Facebook, a Germans de Sang està tot.
Molt bé. Vau tenir un principi una mica accidentat d'aquesta obra, perquè vau començar amb en Roger Pera també, que havia sigut un dels que havia,
sí,
l'havia estrenada, i després això no va poder continuar. Des d'aquí desitgem que en Roger que vagi evolucionant en positiu, i això li desitgem d'acord. Per tant, recordem, Germans de Sang, Teatre Auditori de Sant Cugat, aquest dissabte a les 9 de la nit. Aquesta música tan fantàstica que estem escoltant de l'Andrew Lloyd Webber és un gran musical, que està a Londres, si no m'equivoco, des de fa ja... Ai, ja ho recordo quan era molt jove, això, 20 i pico d'anys.
I encara ho fan?
I encara ho fan, sí.
Els mateixos?
No, bueno, han anat canviant quan passen els musicals, però aquesta veu del Michael Crawford, que va ser el que la va llançar, i a mi cas hi ha un duo amb la Barbara Streisand.
Ai, sí,
però
la Bàrbara.
Aquesta és Bàrbara, sí.
És Bàrbara, la Bàrbara.
Exactament. La Virgínia, mentre escoltava, anava fent que sí amb el cap. Sí. Aquesta música és fantàstica.
Sí, tinc el disc de duets de la Barbara Streisand, que surt aquest tema també, eh? I me'n recordo dels dos també treballant a Hello Dolly.
Exacte.
Michael Crawford
i a més el Fantasma de l'Òpera és un dels musicals més grans. Bé, tu has treballat en molts musicals, Virgínia. Estem parlant de Germans de Sang avui, perquè per això estàs aquí en principi, però a mi m'agradaria comentar que tu tens una carrera que ja n'has fet bastants. N'has fet aquí i n'has fet a Madrid.
Sí, de fet, d'alguna manera han significat la meva escola, no? A nivell professional, perquè clar, vaig estudiar a Memory, vaig fer la carrera de teatre musical i després de seguida vaig tenir...
El primer contacte amb el Reguant va ser a Memory.
Sí, 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 sí. El dia de la matrícula estava ell allà.
Estava ell allà.
Sí, sí, sí. I a més me'n recordo de la primera reunió que vam tenir a l'escola, que després moltes vegades m'he pensat, perquè em sembla així com una mica premonitori, perquè vaig arribar 5 minutets tard a la reunió de tota l'escola, una reunió així informativa, tothom ja estava assegut, vaig entrar així sigilosament, em vaig quedar darrere, i ell, en aquell moment que estava, em sembla que estava en aquell moment parlava a l'Àngels, i em va indicar que com a la segona, tercera fila hi havia una cadira lliure, i me la va indicar així com de lluny, no? I vaig anar cap allà,
intentant,
no, com pel mig de tothom, intentant...
Que ningú em mirés, no?
Intentant passar desapercebuda, però em van dir que allà un lloc, no? I, de fet, després és ell qui m'ha obert les portes, qui m'ha donat la primera oportunitat i m'ha donat un lloc a dintre de tot això. Per això, a vegades, sempre em ve aquella imatge, no?, que em va indicar la cadira que hi havia allà.
És, de fet, un mentor, professor en el seu moment, i un mentor personal, artístic, per tu, no?
Sí.
Perquè tu vas fer...
Vaig començar amb Blues en la Nit.
Amb Blues en la Nit.
Sí, amb el Blues en la Nit, amb l'Àngels Gunyalons, la Mònica Green i l'Antonio Brijón, i més endavant va... l'Albert Muntanyola va substituir l'Antonio Brijón. Sí, sí, i allò va ser per mi espectacular, perquè clar, jo era molt joveneta aleshores, tenia 18 anyets, sí.
Clar, perquè continua sent molt joveneta, no?
I tant, mare meva, però si jo diria que aquesta edat...
Sempre em posen menys de la que tingui, jo crec que també és perquè... em dedico al que realment m'agrada i m'apassiona, i jo crec que això dona vidilla.
També vas intervenir en una de les versions de Gris.
Sí, després d'estar aquí vaig tornar a treballar amb el Ricard fent la cover de Maria del West Side Story, i després ja sí, me'n vaig anar a Madrid. Abans de fer Gris, perquè jo vaig fer el càsting de Gris, però no me n'agafar el càsting, perquè acostumo a ser bastant patat als càstings, perquè s'ha de ser molt ràpid i jo em poso molt nerviosa, i als assajos ja començo a donar més, però els càstings són bastant fatal.
M'agrada que diguis aquí a micro obert que això,
Sí,
perquè, bueno, però demostra una personalitat que molts no oferien, eh?
Ui, són molt punyeteros els càstings.
Acostuma a ser bastant patata els càstings. El càsting que va bé és cosa rara. Però també n'hi ha hagut, eh? Però aquest concretament em va anar fatal i no em van agafar. Però en canvi sí que em van cridar per gravar la veu de la Wendy, del CD que volíem fer de Peter Pan, del musical de Peter Pan, que s'havia d'estrenar també al Lope de Vega de Madrid. I després, arrel d'això, em va conèixer el Luis Ramírez, i aleshores va comptar amb mi per fer el personatge de Wendy al teatre.
Però ja que l'has gravat, ara vine a fer-lo.
Ara ja que l'has gravat, doncs vine a veure si t'interessa fer això. I sí, sí. I vam començar així, amb poquetes funcions, amb la qual era una cosa bastant, al principi, precària per mi, perquè havia de buscar-me un lloc per viure i tot per allà, i eren poquetes funcions, però després de seguida es va animar, i a més, al veure'm treballar, ell, aleshores ja sí que va dir, ostres, doncs igual tu podries fer de cover de Sandy, i de cover de Marty, i de cover de Frenchy, i feia tres covers a Gris. Al mateix teatre,
però sort que sovint... no es van posar malaltes, no? Les tres alhora.
Al mateix temps no.
No podia ser. No es podien posar malaltes les tres alhora. I després també vaig estar fent La màgia de Broadway, que era com un recull dels musicals que s'havien estrenat fins al moment a l'estat espanyol, Els Miserables, Jesucrist Superstar, i era... amb un repartiment també molt xulo, perquè hi havia la Marta Rivera, que també havia treballat amb ella ja a West Side Story, hi havia la Mia Patterson, el Pedro Ruiz Blas, el Pablo Abraira, tot això a la primera versió de La màgia de Broadway. Després va haver-hi la segona, que la figura, com si diguéssim, reclam, era la Marta Sánchez, que sí. La Marta Sánchez tothom la coneix molt, diguéssim, per el seu treball discogràfic, i d'alguna manera, clar, aquí darrere de música també hi ha molt màrqueting i tot això, però tu l'has de veure cada dia en un teatre per realment poder valorar que és una grandíssima cantant i professional, i jo vaig poder-ho disfrutar moltíssim també.
I a més has donat veu a personatges de dibuixos.
Ah, sí. Sí, 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 vaig tenir ocasió de doblar l'Anastàsia de la 20th Century Fox en català i en castellà quan canta, eh?
Quan canta,
oh,
sí.
Oh, ai, que bonic. Veu?
Sortia l'Anastàsia per allà.
Sí, sí, jo la tinc, aquesta pel·lícula.
I era la Virginia que estava allà darrere.
Sí, aquesta oportunitat, ostres, l'Àngels li va dir al Jordi Doncos en el seu moment, ostres, la Virginia, per aquestes pel·lis i tal, igual podies fer-li alguna prova i tal, i sí, sí, vaig fer algunes proves, algunes doncs no em van agafar, i algunes sí. És el que sempre també deia L'Àngels, que també ha sigut una gran mestra per mi, deia: ni quan t'agafen vol dir que siguis la millor persona per fer-ho, ni l'única, ni quan no t'agafen vol dir que no ho poguessis fer en un moment donat, no?
És veritat.
Perquè hi ha molts criteris, molts factors que juguen a...
Seguirem parlant de coses que tu has fet. Escoltant una gravació que ja té quants anyets?
Sí, no em facis dir quants, eh? Perquè soc fatal pels números. També
jo diria que és
de
8 anys deu tenir.
Sí?
Són uns 8 anys. I aquesta pertany a La Puerta de los Sueños, amb els germans Saltor, que tu, de fet, com a grup Porta dels Sueños, Porta dels Somnis, va haver-hi en algun moment un canvi, que tu vas formar part durant aquests anys, o més anys, com a compositora, com a cantant i com a lletrista.
Sí, així és.
Aquesta faceta teva de lletrista i de compositora també és una mica més, augmenta una mica més aquesta versatilitat que tens des del punt de vista del musical i de la música, de les arts escèniques, en aquest cas vinculat a música, però també a l'actuació, clar.
Sí, n'he anat aprenent, també, perquè, clar, de lletrista, doncs, no, vull dir, clar, tampoc no vaig estudiar res per ser lletrista, com si diguéssim, eren els estudis que tenia, dels que tenia, no?, de la GB, de la formació professional que vaig fer, i després el poc temps que vaig anar a la universitat, però no, perquè vaig començar amb Blues en la nit i vaig deixar la universitat, però vull dir, no he estudiat per escriure lletres, jo. Era una mica intuïtiu, això. Totalment intuïtiu i autodidàctic.
Qui posava sentiment?
Doncs al principi no tant com al final.
Perquè,
això dic, el del procés, perquè realment aprendre per mi ha significat implicar-me, posar-hi aquest sentiment que dius. Potser al principi, evidentment sí que hi havia moltes cançons al principi i no renego de cap d'elles, però hi havia algunes al principi que sí que m'hi veig bastant, que m'hi reconec en la Virgínia d'aleshores, de primer disc.
Esclar.
Evidentment que m'hi reconec. Però n'hi ha d'altres que, no sé, que les escrivia més pensant en que fos una lletra resultona que no pas en implicar-me jo. I a mesura que vaig anar creixent i que van avançant la vida del grup també, doncs cada vegada, en cada disc, m'he anat implicant més, amb la qual jo m'ho he anat passant molt millor i també crec que la manera de rebre aquestes cançons per part del públic també ha sigut una altra, com de una forma més directa i més sincera. Ha vingut cada vegada més gent a dir-me: amb aquesta lletra m'identifico plenament. Perquè parlava...
Potser hi havia més veritat,
clar, eh? Clar, hi ha més veritat, encara que no sigui una cosa molt concreta, pots fer servir metàfora com vulguis, però estàs allà d'alguna manera. I en aquest sentit, això és el que d'alguna manera he après, que quan més t'impliques, més veritat hi ha.
I la música, en aquest cas, era una cosa que hi participàveu els tres.
Els tres, sí.
Però tu, en aquest cas, al fer la lletra, donaves la indicació inicial, i jo ho veig d'aquesta manera... Penso que hauria de ser així, llavors ells entraven amb...
La veritat és que més aviat ha estat sempre... Més aviat al revés. En alguna ocasió sí que potser ha vingut abans la lletra, però en poques. Normalment la lletra, jo crec que és algo que està allà com latent dins teu, la lletra, el tema de la cançó, ho tens tu allà, però després, quan, en el meu cas, quan l'Oriol i el Jaume començaven a tocar uns acords, feien una cadència d'acords... És com si haguessin pitjat un botó i sortís, es despertés allò que jo portava dintre i desenvolupava una lletra a partir d'aquella emoció, d'aquella idea que em despertaven ells, no? Davant d'aquell estímul musical. Però normalment això, primer venia la música i després la lletra. La lletra sí que anava molt de la mà també de la melodia, que sí que la pensava jo. Pensava la melodia... Ah, perquè per tancar, a partir de la melodia...
Per tancar determinada frase, determinada, necessites aquest tipus d'ajuda. La música no queda aliena una cosa amb l'altra, al contrari.
No, no.
És bàsic. És bàsic. En segons cas és elemental, si no funciona. No? A vegades pot passar això que dius tu, que quan estan tocant aquests acords, doncs tu se't dispara, sí. Dius, això
va aquí.
Aquí cal ficar això,
sí.
aquest punt. Això ha durat uns anys, Déu-n'hi-do els anys que ha durat,
sí.
Però sembla que s'ha acabat.
Bueno, la vida dona moltes voltes i no se sap mai. Hem fet una aturada que li hem dit indefinida i no sabem què serà, però de moment sí que el que sabem és que necessitàvem un espai per desenvolupar altres projectes. Jo crec que és molt sa fer això. I després la vida dirà.
No, és veritat.
La vida dirà, però jo crec que està bé fer això com un reset.
És veritat. Un parón. Vostè ho ha fet, això, Isabel?
Ui, mare meva, jo, que he fet tantes coses, he fet tants parons a la meva vida.
Ha parat moltes vegades.
Però després com arrenques més fort. Ja veuràs com d'aquí un temps tornareu a arrencar, o potser us trobeu en altres contextos, però perquè ara vosaltres aneu per lliure. Ells què fan? També es dediquen a la música? No sé,
sí, tant. Ells tenen diversos projectes entre mans i a part de que són grans productors, doncs també continuen amb el seu grup instrumental, la Saltors, que de fet ja també l'havien compaginat moltes vegades amb La Porta dels Somnis, no? Com jo, també algun musical que m'he deixat de dir, després de Madrid vaig tornar aquí, vaig estar al Versus Teatre i també estàvem Porter Paradis i també estàvem fent La Porta dels Somnis, no? Sempre que hem pogut hem compaginat altres coses, però ara doncs demana una miqueta més d'espai, no? Les coses que volem fer, i ells també toquen en diversos grups, ara estan amb una cantant cubana també, que canta molt bé,
I aquí a Sant Cugat també hi ha una part de la música que es fa cada dijous a Torre Blanca, que em sembla que també hi estan una mica vinculats amb els grups de gent molt jove que estan allà. Parlant de projectes, Virgínia, ja sé que això és un tema una mica... Estàs amb Germà de Sang, amunt i avall, hi ha alguna cosa? S'albirà alguna cosa? Tens a...
Sí, jo estic treballant pel meu compte... temes que em feia molta il·lusió fer, però sí que és el que deies abans, off the record, que són coses que prefereixo en aquest moment, saps? Quan estic passant per un procés així com bastant profund, de creatiu, prefereixo no expressar gaire, no dir-ho gaire.
No, tu vols callar.
No li
faci dir, home,
gaire,
no
per ell, pobre, no.
Però hi ha una cosa que sí.
No, ho dic perquè és com una filosofia meva, inclús amb aquests temps que corren, no?, que amb això del Facebook tothom sempre ventila allà la seva vida i tot això, jo crec que tant a nivell personal com a nivell professional, si un està fent un canvi, una cosa com molt profunda, ho ha de guardar en el seu cor, i com a molt, evidentment, parlar-ho amb una persona molt propera, però no... De moment, en el procés creatiu, jo és que si em tanqués amb una closca, saps? I no vull que em mirin ni que...
Fins que no digui un moment...
Fins que no exploti la closca.
Bueno, quan la closca estigui a punt, ens ho dius i vens aquí i ho expliques. Hi ha una cosa que sí que es pot dir i penso que s'ha de dir, i és que heu engegat amb diferents persones a Rubí una escola d'arts escèniques.
Sí.
De teatre.
Dinàmic Crescendo, a la plaça
Catalunya. Dinàmic Crescendo, a la plaça Catalunya de Rubí.
Sí.
Molt bé. Això ha començat aquest curs... sembla que la cosa funciona,
molt bé,
la resposta és bona,
sí.
I per tant vol dir que tens una altra faceta, que seria en aquest cas doncs, la de docent, la de professional que ensenya.
Sí, sí, que també feia temps que no, no de classes, i havia estat també a altres escoles, i jo també donant classes particulars, però aquest, a més, em fa una il·lusió especial, perquè, clar, el projecte de l'escola, la filosofia que volem que estigui implícita en totes les nostres classes, en tota la proposta, doncs és com molt meva, i evidentment també de la Carme Montanyà, que és la meva sòcia i amiga de l'ànima.
Molt bé, Virgínia, molt content que estiguis aquí, que ens expliquis tot el que ens has explicat, la closca aquesta, de moment que estigui quieteta mentre tu vas creant, i pensant, i pensant, i pensant, fins que això es pugui obrir, i ho veurem.
Aquí ho esperarem.
I és això pel que fa les coses, als temes propis. I després ja us avisaré, perquè també estic fent un repertori de versions, un estil molt diferent al que he fet sempre. Ja us sorprendré.
Molt bé.
Oi, així doncs, ho esperem.
Recordi al públic que aquest dissabte, al Teatre Auditori, Germans de Sang de Bill Russell, amb Virgínia Martínez com el personatge central de l'obra.
Que no s'ho perdin, perquè és preciosa l'obra.
Bona. Ens trobarem el dissabte. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Molta comèdia. Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà, guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós, no te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
Vet aquí una vegada dos amics que tenen en comú la passió pel bàsquet i els fruits secs, en Xavi Corbera i en Sergi Vidal. Van decidir exportar els fruits secs com a font de salut i energia de la seva Badalona natal a Sant Cugat del Vallès. T'esperem des de dilluns 6 d'octubre a la nostra botiga de fruits secs a Santa Maria 43. Corbera, salut de grapats.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont. la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cugat.cat 91.5 FM. Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, la conga, la conga. Un bon musical aquest. Escolti, senyor Eduard.
Digui'm.
El gènere musical està molt bé, eh? Perquè diuen que va néixer a London, ja no, a London, no, London, ja a Nova York, a principis del segle XX, no?
Sí.
Però, escolti, no cal oblidar que a Catalunya ja hi havia gènere musical.
La música n'hi ha hagut sempre.
Sí, bueno, ja amb el llibre vermell de Montserrat ja van començar els musicals,
clar,
que es posaven allà amb l'hàbit i venga amunt i avall anar cantant. Però on va començar la cosa forta de veritat va ser meitat del 19, amb tot el tema dels couplets.
Ah,
home, clar, dels couplets i de la revista musical. A veure això que... Ai, mare,
ai,
ja sé qui és aquesta que vindrà ara. Home, aquesta és una mica més de cap aquí, però, bueno, no, potser de meitat del segle XIX també la podem situar. La Sarita, la nostra bona amiga. Jo recordo, ai, sí, mira, aquella època de les picardies, allà al Paral·lel.
Si la Sarita et sentís dir que és del segle XIX...
Bueno, estaria contenta. Escolti, d'haver viscut tants anys, va tu aquí. Jo recordo aquelles dones amb aquelles picardies, la Pilar Alonso, la Raquel Meyer, després tota la revista del Pepito Sampera, el pare de la nostra estimada Mari,
sí,
la Mari Sampera, la meva gran íntima amiga, la Mari Sampera.
Que sortia sempre en calçotets, en Pepito.
Ai, sí, ai, Pepito, és que era molt pillo. I després aquelles vedets ensenyant la cuixa. Vostè sap la cançó de la castanya?
Ai, no.
Miri, la castanya és una fruta que se cria aquí en Espanya y del monte que yo tengo he traído esta castanya. Que ja entén el sentit, no?
Ai, sí.
Ai, senyor Eduard. Després les nenes maques, el dematí, tot això tenia un doble sentit. Després hi ha un altre tema també musical de Catalunya, la sarsuela catalana.
Sí, senyor.
La cançó d'amor i de guerra del Rafael Martínez Valls. Forjador, bon forjador, de tasmant fermes i brunes, de la terra ens en fent grunes, amb la teva enorme suor. Perdoni, que m'emociono.
No, ja ho noto, ja ho noto.
Ai, la Virgínia, mare meva. Virgínia, tu, la de Noble Bellafí... Bé que te la deus saber. Noble Vallespí, la terra del meu... Aquesta és una gran sarsuela que, per cert, ara va fer aquí, no?
Sí, senyor. Perdó,
per aquí, Sant Cugat.
Sant Cugat van fer de tres vegades, ja,
oi,
Isabel.
Senyor, tres vegades.
Imagini's.
Sí, sí, jo no me'n perdo cap. Després, hi ha una sarsuela, senyor Eduard, i ara la nostra estimada convidada també li explicarem, que no coneix ningú, del 1927, d'un tal Josep Ribas. No la coneix ningú, però tothom coneix l'ària central
que
cantava el meu bon amic i ex-amante, Emili Vendrell.
Un moment, això de l'ex-amante un dia hem de parlar amb més detall, eh?
Vostè ja sap que l'Emili Vendrell
temps.
Em feia córrer 50 a l'hora.
Avui no tenim temps, però
no,
sortirà,
eh? Ui, mare meva, si sortirà. Però escolta, Virgínia, Rosó sí que la deus saber.
No m'atreviria a cantar-la, crec que no...
Escolti,
no l'he assajat mai.
Escolta. Una versió especial, eh?
Aquest qui era? L'Emili no és, eh?
El Luis Aguilera.
Sí.
Amb la llum món del teu mirall.
Del seu, li fa com una cosa així amb la teia. Fa com anglès, perquè sembla més musical.
Clar, perquè ell, era sud-americà. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do que cantava amb la llum del teu mirar gairebé com un català.
Oi, era tan bonic. Però escolti, llavors va venir la Guerra Civil i clar, al Franco li agradava la copla i escolti, allò era un no parar. I després amb la democràcia, què va passar amb la democràcia, tururut? I amb la Constitució, que és com el meu cul. Que no es pot tocar.
A veure.
Només es pot mirar.
Isabel.
Bueno, escolti...
Isabel, que ja li vaig dir el primer dia que van començar aquest programa que segons quines coses no les digui.
Home, escolti, miri, saps què passa? Que a la meva edat jo ja em deixo anar,
miri,
ja ho dic
aquí,
tot.
Aquí està fosc, veig unes llums, no sé si s'ha mirat aquí un cotxe de la policia.
Ai, senyor.
Que ens arriba aquí, o de la Guàrdia...
Doncs que em vinguin a buscar, ja us explicaré.
O de la Guàrdia Civil, a veure si tindrem problemes. Bueno, se'ns acaba el temps.
Sí, no, només volia dir-li que en tot això de música de Broadway està molt bé, però que també no oblidem que tenim tot aquest repertori. Ara el senyor Alberti al Teatre Nacional pues fa coses d'aquestes del pitarra i tot això ho està recuperant i me'n vaig pitant perquè m'ha de fer un càsting. Ara tinc el càsting.
Molt bé, perfecte.
Adéu, adéu, Virgínia, guapa.
Adéu, encantada.
Bé, hem de dir que el divendres al Teatre Auditori també tenim una molt bona sessió de música clàssica, un concert Bach-Tchaikovsky que presenta l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i amb un pianista de categoria, Miquel Ferrer. Miquel Ferrer tocarà el concert número 1 en re menor per a piano i orquestra de Joan Sebastià Bach. I tindrem la cinquena de Tchaikovsky. Recordem també que el diumenge a Vall d'Oreig comença el Teatre Espiral les seves sessions de teatre de diferents, fetes per diferents grups, entre ells mateixos. I recordem també, per acabar, que el divendres 17 d'octubre l'Anònim Venecià de Giuseppe Berto, una obra que presenta un grup de Cardedeu amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Tenim tantes coses que hem de marxar, perquè volia anunciar també que la setmana vinent, és a dir, el diumenge exactament, s'inaugura el Festival de Poesia, que aquest any és Festival de Poesia Nacional, on hi haurà moltíssimes coses que la setmana que ve també tindrem aquí. Per tant, anem-se'n.
Jo és que he marxat fa tot.
Que marxar fa estona.
Que escolti, que m'estic posant la jaqueta, que me n'he d'anar, que el senyor Bertí m'està esperant el
temps. Bueno, però jo pensava que anava a sopar vostè primer.
No, ara tenim un càsting, ara a les 12 de la nit.
A les 12 de la nit, un càsting.
Sí, fan bueno, aquestes coses la gent del teatre.
Diguem adeu.
Adeu.
Fins el dijous vinent.
Bona nit. Wow.